Ràdio Vilafranca.
Bon dia i benvinguts al Penedès en xarxa d'aquest divendres 4 d'abril. És veritat, tenim el cel rúfol i tapat. Poc veurem avui el sol, tot i que la meteo li deixem al mar d'aquí uns minuts, però és divendres, que coi, a les portes del cap de setmana, per tant, alegria. Ja ens coneixeu, som l'equip del Penedès en xarxa i us acompanyarem des d'ara i fins les 12. En nom de totes elles, us saludem Toni Olivella i Sílvia Delgado des de Ràdio Vilafranca. Com cada divendres, la previsió meteorològica és importantíssima per tots nosaltres, així que comencem amb el Marc Paredes d'aquí uns minuts, després del sumari. I després de la meteo, els esports, una prèvia ràpida del més destacat del cap de setmana i una entrevista avui amb Pere Toledano, president del Club d'Escacs Vilafranca, que ens presentarà el 16è torneig obert d'escacs que es disputa a Sant Miquel. A 9:45, cita amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès. 5 minuts per començar bé el matí sabent què hi passa a les nostres comarques. I després d'aquest primer flash, pistes amb la Roser Ferrer. Segurament us donarà una pila d'idees per regalar o per autoregalar-vos alguna coseta. L'entrevista d'aquest divendres a les 10:06 anirà sobre futbol perquè conversarem amb la sadorninenca Lucía Carmona, que actualment juga a les files del filial del Llevant Badalona. A 10:45, 5 minuts per actualitzar-nos, per saber com va avançant aquest matí de divendres a l'Alt i al Baix Penedès, el segon flash del dia. És divendres i no faltarà la gent del detall amb un parell de propostes. D'una banda, la festa trobada disco dels 70, 80 i 90 que recordarà la sala de l'Esplai de Llorenç. Ens acompanyarà a 10:45 un dels seus organitzadors, l'Hermini Mampel. I la segona proposta va de gralles perquè la coordinadora de música tradicional de Vilafranca celebra des d'avui i fins diumenge el 31è dia del graller amb un ampli programa d'activitats que repassarem amb el seu president, Pere Bolet. El Miquel Felipe de Cineclub Vilafranca ens durà les estrenes cinematogràfiques a les 11:06. A 11:45, escoltarem l'últim flash informatiu, les últimes notícies que recopilaran per nosaltres des dels serveis informatius abans de tancar el matí. I acabarem conversant amb la Margarida Santacana i el Lluís Masachs, autors de Subirats és bestial, aventures al Miocè, un còmic infantil que vol posar en valor la història del jaciment dels casots a Subirats. A banda dels flaixos de 2:15, tindrem butlletins horaris a les 10, a les 11 i a les 12 per saber què passa amb els aranzels i tot allò que va més enllà de les nostres comarques. Comencem, doncs, a caminar al Penedès en xarxa aquest divendres.
El temps.
Ens hem llevat amb un dia rúfol, tapat, però com serà el cap de setmana? Ens ho explica el Marc Paredes. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Encarem novament el cap de setmana i ho fem avui ja amb temperatures bastant més suau respecte als dies anteriors, on sí que vam tenir el pas d'una petita línia frontal que també va fer baixar les temperatures, això va ser dimecres, però ja encarem aquest divendres amb un temps molt més estable, amb sol al matí i amb la presència d'algunes nuvolades que de cara a la tarda també s'aniran accentuant i, per tant, tindrem doncs, un cel una miqueta més tapat. I el que hi dic, les temperatures que avui al migdia tornaran a ser molt suaves, properes a aquests 20 o 21 graus de temperatura. Però, atenció, perquè demà tindrem un petit canvi de temps, un matís, ens arribarà novament una petita línia frontal que serà sobretot de cara a la tarda quan podria deixar algunes precipitacions, sobretot cap a les comarques del litoral, cap a l'interior. I precaució perquè de forma local podrien ser en forma de tempesta i calamarsa. Tampoc descartem que arribin a la mateixa línia de la costa, per tant, també cap a les comarques del Baix Penedès i Garraf. Però, insistim, serà més de cara cap a la tarda i vespre de demà a les comarques prelitorals i centrals de Catalunya, on sí que podria ploure i, de forma puntual, fer-ho de manera abundant. En canvi, cap a les comarques del nord-est, Girona, i també cap al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, en quedarien més al marge d'aquesta situació. I ja de cara a diumenge tindrem un panorama ben diferent, es tornarà a imposar el sol de la mateixa manera que ho farà de cara a inicis de la setmana vinent i temperatures que de forma lenta i progressiva tendiran a pujar. Per tant, notarem que la primavera es va accentuant i fins i tot amb temperatures bastant suaus de cara ja a finals d'aquesta setmana i de cara a inicis de la setmana vinent amb valors que de forma àmplia superaran aquests 20, 21, 22 graus de temperatura. Això fins i tot és calor i màniga curta al migdia. Això és tot, tret de demà. A dissabte, les precipitacions, tindrem un cap de setmana força estable i suau. Bon cap de setmana.
Els esports.
És divendres i després del temps obrim finestra esportiva tot apropant-vos als partits més destacats del cap de setmana penedesenc i una conversa que avui mantindrem amb el president del Club d'Escacs Vilafranca, el Pere Toledano. Abans d'aquesta entrevista, però, desgranem la prèvia, una prèvia de mínims, amb l'Eli Jiménez, de Ràdio Sant Sadurní. Bon dia.
Molt bon dia, doncs com comentes, arrenquem aquesta prèvia esportiva i ho fem felicitant el Noia Freixenet, que hi va empatar 4 amb el Tricino, segellant el passi a la Final Four de la Champions League. Els sadorinencs que van fer valer el gol d'avantatge de l'anada seran a Portugal el 10 i 11 de maig amb els candidats a aixecar aquest trofeu. El que ja sabem és que s'enfrontaran dissabte 10 de maig en semifinals al Barcelos, mentre que l'altra semifinal serà el mateix dia entre Benfica i Porto. La gran final diumenge a 11:15 de la nit. I ja en l'hoquei lliga i sense massa temps per pair-ho, aquest cap de setmana arrenca la 24a jornada de l'hoquei lliga en una setmana en què, a més, ahir vam tenir jornada intersetmanal, jornada on es recuperaven un parell d'enfrontaments de la jornada anterior, justament els dos amb representants penedesencs. Comencem amb el Vilafranca, que ahir recuperava aquesta 23a jornada i ho feia perdent amb el Lleida per 3-4 i que diumenge, a més, a les 12 del migdia, visitarà Riazor. El Calafell, que diumenge a 6:45 de la tarda visitarà el Sant Just, ve també de perdre i ho feia ahir amb el flamant campió de la Europe Cup, una Igualada que s'imposava per 2-4. Mentre que el Noia, que com dèiem, ja té el bitllet per a la Final Four de la Champions League en la Lliga Domèstica, diumenge a les 7 de la tarda, es desplaçarà a les Comes per enfrontar-se a l'Igualada. I encara en hoquei patins, el Vendrell disputarà aquest cap de setmana la 19a jornada de l'Hockey Lliga Plata Nord, que obrirà demà a 8:15 del vespre rebent el Companyia de Maria. I avui acabarem amb el futbol, i és que el Vilafranca rebrà diumenge el Vic a les 12 del migdia en la 25a jornada de la Lliga Elite. Dit això, perquè amb aquesta prèvia ja anem ara a parlar d'escacs, perquè aquest divendres es disputa ja la tercera de les 8 rondes del 16è torneig obert d'escacs Vilafranca, que disputen a Sant Miquel d'Olèrdola una norantena de jugadors de 21 clubs diferents d'arreu de Catalunya. Per saber-ne més, marxem fins a Canal 20. Allà hi tenim el Raimon de Cara, que entrevista el president del club d'escacs Vilafranca, Pere Toledano. Raimon, quan vulguis.
Així és, plantem el tauler, despleguem les peces i parlem d'escacs, i ho fem de la mà del president del Club d'Escacs Vilafranca, en Pere Toledano. Pere Toledano, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Un club d'escacs, Pere, que té ja en marxa, de fet ja fa dues sessions, aquest divendres la tercera del torneig, tota una cita ineludible pels amants de l'escac, els aficionats dels escacs a la nostra comarca. L'Obert d'Escacs Vilafranca, 16a edició, que s'està fent a les instal·lacions de Sant Miquel d'Olèrdola. Com està anant?
Ah, molt bé. Hem fet ja dues rondes, farem la tercera, i molt bé. Estem molt contents de com va tot.
Ho feu al local Roser Montaner de Sant Miquel d'Olèrdola, com ja va passar l'any passat. Per què decidiu fer l'Obert d'Escacs de Vilafranca en un municipi al costat de Vilafranca, però que no és propiament el municipi de Vilafranca? Per què trieu el local Roser Montaner?
Bueno, nosaltres tenim unes característiques especials que necessitem, que és bàsicament silenci, que no hi hagi soroll, i un espai gran, no? Durant temps, l'Ajuntament de Vilafranca ha estat buscant molts locals a Vilafranca que complessin aquests requisits, però tots ho estaven ocupats, ho estaven compartits. O sigui, no, al final no vam trobar cap adient per lo que les nostres necessitats. No? I llavors, al final, vam dir que no trobem a Vilafranca, mirem els municipis del voltant, perquè clar, nosaltres, tot i que és Club Vilafranca, tenim jugadors pues, d'Olèrdola, de tots els pobles de Sant Sadurní, de tots els pobles del voltant, no? O sigui, no som només Vilafranca. I ens va sortir l'oportunitat aquesta a Olèrdola, al local de Sant Miquel d'Olèrdola, doncs, que tenen un local molt gran, molt maco, que tenen taules i cadires allà sempre disponibles, i que, bueno, que teníem l'opció de demanar amb temps i, clar, no hem de reservar uns dies determinats perquè, clar, no podem canviar les dates i, bueno, hem aconseguit pues, que sí, que ens puguin deixar aquest local i fer-lo, no? Llavors, allí, a part de l'espai que tenim molt gran, les condicions són molt bones, no hi ha cap soroll, a més pots aparcar just al costat, no? O sigui que tenim, no sé, perquè, clar, una part dels jugadors que venen són de fora, no? I això del aparcament pues, és un valor afegit, no?, que tenen.
I heu augmentat la xifra de participants més inscrits que l'any passat?
Sí, aquest any al final hem arribat a 90, que érem, quan vam començar en 88, doncs han apuntat dos últimes hores, 90, que és bueno, un molt bon creixement d'algú més de 20 respecte a l'any anterior. No? I bueno, la intenció és una mica seguir amb aquesta línia, no? D'anar doncs, mica en mica anar incrementant el volum aquest. No?
Aquest divendres, la tercera sessió, tercera ronda del torneig. Després hi haurà una altra ronda encara pendent el mes d'abril, el dia 25. I després hi ha el maig, quatre sessions totes el divendres. En total, estem parlant de que és un torneig extens en quatre rondes al mes de maig, més les dues que s'han fet i les dues d'aquest mes d'abril. Estem parlant de 8 rondes.
8 rondes, correcte. I és un torneig de 8 rondes. Diguem-ne, normalment els tornejos d'escacs oficials d'aquestes lentes pues, és el mínim que es demana i pel volum de jugadors que tenim pues, 8 rondes ja està prou bé. Després fem un divendres més que fem un campionat de ràpides, diguem-ne, de partides ràpides, que es fan en un parell o tres d'hores i després fem l'entrega de premis de l'Obert, no? I del campionat de ràpides també. Llavors pues, seria un divendres més que estarem allà.
I entenem que entre els participants, aquesta norantena d'inscrits i inscrites, en bona part hi ha molts jugadors que formen part del Club d'Escacs Vilafranca.
Sí, aquí tenim, a veure, en principi aquest any tenim de 21 clubs diferents que s'han apuntat, però la major 25 pues, són de Vilafranca, però després també tenim 13 d'Igualada, 9 del Vendrell, 7 de Vilanova, Canyelles 5... i així, etcètera, no? Fins a 21 equips diferents. No? Llavors, però, bueno, la idea és una mica és anar mantenint això i anar ampliant, no? Pues, tant dels que són propers aquí a Vilafranca, pues, són els que poden més facilitats per participar. No?
El que ve de, a demostrar, sí, el que comentàvem és el que ve a demostrar aquesta capacitat organitzativa és que sou un club viu, potent i dels més actius al país, a la Federació d'Escacs de Catalunya, perquè, si no anem errats, sou dels que més inscrits té, més federats té, que aporta aquest esport.
Sí, els clubs de Catalunya som, pues, ara actualment estem al tercer en número de federats. Passa que, clar, això també és a Barcelona, doncs hi ha moltíssims clubs, no? Però, diguem-ne, després a nivell de poblacions, això, doncs n'hi ha, doncs, jo crec, el Vendrell, Vilanova, Sitges, no? Hi ha moltes altres poblacions. Una té el seu club d'escacs, però nosaltres, per lo que, bueno, hem anat, fem una política que hem anat incrementant, doncs, el número de socis, eh? I després, a més, de federats, no? Perquè no tots som federats, perquè els que comencen al principi, doncs, encara no es federen, perquè si no han de participar en competicions oficials, això, doncs, no cal. O sigui, tenim més, diguem-ne, jugadors, però que són els petits, que encara no han començat a participar en competicions oficials, no? Però actualment federats, sí, som el tercer de Catalunya.
I a què ho atribueixes, aquest èxit? Com s'explica?
Bueno, això és perquè fa anys ja portem una política d'anar fent, pues, formació a la canalla, no? O sigui, anar fent classes d'escacs a grups molt reduïts, de 1, 2, 3, com a màxim 4 jugadors, i, bueno, i llavors d'una sèrie de gent que dedica hores, pues, per poder atendre aquesta afluència, no? I llavors, pues, això ens ha anat permanent, mica en mica, vull dir, cada any, pues, marxen alguns, pues, perquè ho deixen, perquè s'han cansat, perquè volen fer altres coses, pel que sigui, però n'arriben més, no? I cada any, pues, tenim una entrada neta de jugadors i nosaltres no hem cap problema, vull dir, ja ens va bé. Estem oberts a tothom que tingui ganes de participar i jugar, pues, pot fer, no? I després també aquí hi ha hagut el tema del tema de la pandèmia, del Covid, va provocar que la gent que es va quedar a casa seva i, bueno, alguns es van aficionar a jugar a escacs i ara, pues, s'han cansat de jugar per internet i algun, pues, ha vingut també al club a apuntar-se, no? Pues no només la canalla, sinó gent d'altres edats, no? Que pot dir, ah, pues, vull jugar més, en plan més, pues, m'ha agradat això dels escacs i vull seguir participant, no? Llavors, pues, també tenim alguns d'aquests, no? I entre una cosa i l'altra, pues, hem anat creixent, no?
Pere, comentaves això, aquesta dada, que sou el tercer club amb més federats del país. Entenem que hi ha una relació directa entre quantitat i qualitat, més possibilitats de que jugadors i jugadores destaquin si reuniu a més federats. Per exemple, hi ha noms propis, una veïna d'Olèrdola, la jove Sílvia Serradell, que ha participat en campionats internacionals. És una de les jugadores destacades que teniu al club.
Sí, actualment sí. Hi ha altres èpoques, altres anys hem tingut algun altre jugador també, però actualment sí, tenim diversos, diguem-ne, o sigui, la més destacada és la Sílvia, la que ha sortit més, perquè queda campiona de Catalunya, queda campiona d'Espanya, de la seva categoria, i, bueno, i a part, ha participat en tornejos, pues, tan internacionals, no?, del Mundial com europeu, no? Llavors, bueno, i ella té una progressió molt bona, i, bueno, per l'edat és molt petita encara, però, bueno, està a un nivell molt bo. Llavors, diguem, si pot mantenir aquesta progressió, podrà arribar a un nivell molt alt, possiblement serà el millor del nivell que hem tingut a Vilafranca, no? Però a part d'ella, doncs, n'hi ha altres que, clar, no destaquen tant, però, bueno, que també, doncs, sempre va sortint algun altre que dius, ostres, doncs, aquest també, déu-n'hi-do, fan prou bé. Però, clar, sempre ens fixem en el que més, no?
El torneig obert, ja ho diu el nom, obert d'escacs Vilafranca, no està reduït a federats. Quina és la proporció? Hi ha molts federats?
No, sí, és obert, però ha de ser federats. Tots són de ser federats. Perquè és un que computa per els rànquings internacionals.
Per tant, tots són federats. Tots els jugadors són federats.
Sí, tothom han de ser federats. Per exemple, les ràpides, aquelles que farem l'últim dia, sí, aquesta és un torneig ja, no?
El 30 aquí de maig.
Aquí pot apuntar-se qualsevol.
Aquí sí que
pot apuntar-se qualsevol persona, perquè ja no és ni computa per rànquings, ni computa per res. Llavors, pues, ja és una cosa com altres tornejos que fem, no? A vegades, pues, alguns altres tornejos que fem durant l'any, pues, no són, diguem-ne, del calendari oficial i, pues, qualsevol persona diu, ah, pues, mira, tinc ganes avui, pues, vaig a jugar les partides, no? Pues, es poden apuntar, eh? Però, bueno, això ja, segons el tipus de torneig, ja està definit, pues, si han de ser federats o no.
Ara comentaven aquesta experiència organitzativa, aquest volum que assumiu de feina amb aquest obert d'escacs Vilafranca, reunint en aquest torneig ja fins a 21 clubs, però déu-n'hi-do també la cita que esteu preparant amb el Calculín. Ens expliques, perquè també ho teniu, vaja, a tocar de calendari i també assumiu l'organització.
Sí. Sí, el calculín, diguem-ne, és un adreçat pues, també a menors de 18 anys, en diferents grups. I llavors, diguem-ne, és un torneig diguem-ne, que ha anat creixent i nosaltres ho fem en col·laboració entre Vilanova, Sitges i Vilafranca, els tres clubs, organitzem la fase diguem-ne, local diguem-ne, la zona d'aquesta zona. Els que queden primers es classifiquen per ja anar a jugar a les finals. No? Llavors, aquí, com ho tenim fet, això es juga en 4 dissabtes, i llavors dos dissabtes els juguen, aquest any doncs, es juguen primer a Vilanova, i els dos últims dissabtes, el tercer i el quart, es juguen a Vilafranca, que ho farem també aquí al local del Rossell Montaner de Sant Miquel, que ens va bé perquè jugues el divendres l'Obert i el dissabte el Calculín, doncs bueno, ja tenim el material allà, ja pots, és més fàcil muntar-lo.
Dins del mes de maig?
Sí, nosaltres serà el maig, o sigui, serà la segona i tercera setmana de maig és quan farem aquí. Perquè les dues anteriors que comença és el fan a Vilanova.
Escolta, Pere, i per què recomanaries que una persona gran o jove o infant jugui a escacs? Quins beneficis té jugar a escacs?
Bueno, això s'han fet estudis, hi ha diverses característiques. A veure, diguem-ne que s'hagi d'alguna forma contrastat més és els nanos que tenen una mica, a vegades, aquests que es consideren una mica més nerviosos i amb problemes més d'atenció i tal, se'ls recomana fer escacs, no? Que dius, ostres, sembla curiós, no? Perquè, bueno, és una cosa que t'ajuda a concentrar-te molt, no? I pensament abstracte, no? És les dues característiques que normalment es desenvolupen, no? I llavors, diguem-ne, doncs es considera que amb aquestes nanos que així els costa més moure's i estar-se quiet i tota l'estona, doncs, en canvi, juguen a escacs, et trobes allà sentat una hora, dues hores, que dius, ostres, és increïble, això, no? I després, quan s'aixequen, ja surten corrents, no? I llavors, doncs, bueno, per gent més gran, doncs, va mantenint la ment àgil, no? I llavors, doncs, bueno, o sigui, nosaltres d'aquests 90, 65 jugadors tenen més de... 13 jugadors tenen més de 65 anys. O sigui que, diguem-ne, l'avantatge dels escacs és que no és un esport que s'acabi en una edat determinada perquè físicament no puguis competir, no? O sigui, aquí sempre, no al mateix nivell que els joves, diguem-ne, però bueno, tu pots sempre anar a passar la partideta, jugar-t'ho, a passar-t'ho bé i llavors t'ajuda, pues, a concentrar-te, a fer bueno, un treball mental que ajuda a mantenir el cervell pues, jove, no? Que així és com un múscul com un altre, pues, que el facis treballar, llavors el mantingui en marxa, no?
I no cal una gran instal·lació, el tauler i les peces.
Sí, no, l'avantatge dels cacs és que el material necessari és mínim i d'un cost molt reduït.
Doncs Pere Toledano, ens volíem aproximar al món dels escacs i en concret a aquesta 16a edició de l'Obert d'Escacs Vilafranca que s'està realitzant durant aquests divendres al local social Rossell Montaner de Sant Miquel d'Olèrdola i que està sent disputat per jugadors, 90 jugadors de fins a 21 clubs. Pere, enhorabona per la feina que realitzeu i que vagi molt bé aquest torneig Obert d'Escacs, el torneig de ràpides que prepareu pel dia 30 de maig i aquesta participació també al torneig Calculi. Gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé, Pere.
Bé, molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Mig minut i ens plantarem a 9:45. Tenim cita amb l'actualitat de l'Àlia al Baix Penedès en aquest primer flash informatiu de 9:45 i després seguim amb les pistes que ens ha dut la Roser Ferrer, pistes que han anat sortint publicades a la Fura i avui ens porta una tria del bo i milloret. Fins ara!
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 9:45. Recollim l'actualitat penedesenca a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. El sector dels vins i caves del Penedès es mostra preocupat pel 20% d'increment d'aranzels dels Estats Units. El mercat nord-americà és el segon en volum de vendes del cava amb 18 milions d'ampolles, però és el primer en valor. L'increment d'aranzels aprovat per Donald Trump suposarà, doncs, un cop dur a les exportacions de cava. A l'espera del detall de la implementació de la mesura, el president de la patronal AECAVA, Joaquim Tossas, explica que el sector està preocupat. Per la seva banda, el secretari de l'Associació Vinícola Catalana, Toni Cruces, també explica que caldrà estar atents a la concreció de la mesura que afectarà el 15% de les exportacions dels vins catalans. Des de la patronal del vi català volen deixar clar que esperen que la resposta europea no sigui entrar en una espiral d'increment d'aranzels perquè consideren que serà perjudicial per a tothom, sobretot tenint en compte que les importacions de productes vinícoles o de bourbon americans són molt inferiors a les exportacions de vi europeu. L'atur assoleix mínims històrics a l'Alt Penedès. La taxa d'atur a les comarques barcelonines s'ha situat en el 8,7%, aquest mes de març la més baixa en aquest període des de l'any 2008. Segons l'últim informe mensual d'atur registrat de la Diputació de Barcelona, el mes ha tancat amb un total de 246.402 persones demandants d'ocupació considerades desocupades inscrites al Servei Públic d'Ocupació a la demarcació, fet que suposa una davallada del 0,6% respecte al mes de febrer i del 3,7% en relació amb un any abans. Aquest descens ha estat especialment rellevant a l'Alt Penedès, on l'atur ha caigut un 3,4%, liderant la reducció entre les 13 comarques barcelonines. Aquestes dades posen de manifest una dinàmica positiva en la recuperació econòmica de l'Alt Penedès, tot i que també evidencien la necessitat de polítiques laborals específiques per a joves i persones sense experiència prèvia per garantir una reducció sostinguda de l'atur en tots els sectors i grups d'edat. Albinyana inaugura el nou vial per a ciclistes i vianants de la TP2043. L'actuació s'ha fet al llarg de 2 quilòmetres. Albinyana va inaugurar el passat dissabte el nou vial per a ciclistes i vianants paral·lel a la carretera TP2043, que uneix la C51 amb el poble. Les obres han servit també per ampliar la via fins als 8 metres en una actuació que s'ha fet tant per millorar-ne la seguretat com per potenciar la mobilitat sostenible i que ha tingut un cost d'€1.700.000. La inauguració va comptar amb la presència de la presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó, ja que aquest ens és el que s'ha fet càrrec d'impulsar el projecte. L'actuació s'ha fet al llarg de 2 quilòmetres que han servit per millorar la intersecció que dona accés a la urbanització de la Papiola, així com el sistema de drenatge de la via. Els treballs que s'han allargat durant més d'un any han format part del programa quadrienal d'inversions a la xarxa local de carreteres de la Diputació de Tarragona. I acabem recordant-vos que Santa Margarida i els Monjos acull dissabte i diumenge la segona edició de la Fira Bombolles Ancestrals. Aquest cap de setmana, els jardins de la Casa de Cultura Mascatarro seran l'escenari de la segona edició de la Fira Bombolles Ancestrals, un esdeveniment dedicat als vins i escumosos seguint el mètode d'elaboració ancestral. La fira comptarà amb la participació de 32 cellers, una desena dels quals són del Penedès, i oferirà un programa d'activitats gastronòmiques i culturals. Organitzada per l'Associació Comerç del Foix amb la col·laboració de l'Ajuntament, la mostra combinarà la degustació de vins amb la gastronomia local. El dissabte, d'11 del matí a 7 de la tarda, es proposen maridatges amb productes del Forn Valls, de la Ràpita i la carnisseria Quatre Germans dels Monjos. A més, la jornada estarà amenitzada amb música en directe. L'accés tindrà un cost de 15 euros i inclourà una copa de regal i la possibilitat de tastar els diferents productes. El diumenge, a les 11, se celebrarà un vermut musical i, com a cloenda de la fira, es durà a terme un dinar maridat amb vins ancestrals a càrrec del restaurant Timus de Manlleu.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts tocats de 9:45.
Penedès en xarxa.
La Roser Ferrer és la reina de les pistes. S'ho curra. Està dia a dia buscant-ne, publicant-ne la fura, i un cop al mes ens porta el millor del milloret. Roser, bon dia.
Hola, bon dia.
Home, en saps un niu.
Ai, sí, però costa, eh?
Sí?
Sí, jo crec que abans costava
perquè
menys.
Però perquè ets exigent, tens un nivell,
sí,
i no vols baixar.
No ho sé. És com que ha baixat una mica la creativitat, o potser menys recursos, o no ho sé, però ens costa una miqueta més trobar-ne ara.
Heu de filar més prim.
Sí.
Tot i així, tenim una selecció espaterrant que volem compartir amb vosaltres. I comencem amb un candau.
Sí, va, aquest, jo crec que és de les pistes més divertides del mes, aquesta. És un candau de... Nosaltres diem d'última generació, però bueno... És així, una manera de titular-ho simpàtica, perquè és com un cadenat d'aquests grans, saps? D'aquests que tenen com forma de ferradura,
sí,
de bicicleta, val? Per tant, és gran, i no té res, a simple vista dius, val, molt bé. És un candau
senzill,
un candau senzill de
sí,
color verd, xulo. Però què passa? Aquest candau, quan l'intentes forçar, no fa soroll ni sona cap alarma. El que fa és desprendre una molècula que es diu putrescina. Amb aquest nom ja no és gaire simpàtic.
Amb aquest nom ja pinta malament.
Va, doncs és la molècula que es produeix, que s'allibera de manera natural, dels cossos orgànics en descomposició. Val? És a dir, fa...
O sigui, el putre fina és de putrefacció.
Exacte. O sigui, tu intentes forçar aquest candau i literalment fa pudor de gat mort. Una mica seria això. I llavors, bueno, el lladre...
En teoria,
no s'hi mata
fer
més,
fugir els lladres, no?
No s'hi mata més i marxa.
Va per un altre, que sigui més fàcil.
Exacte. El que té de xulo aquest candau també és la història al darrere. Perquè això ho ha fet una noia que és enginyera, que estudia en una universitat de Lió, de França, i ella una mica li van robar la bicicleta. I es va com indignar, i va com investigar una mica, i va veure que a França roben 500.000 de bicicletes l'any.
No sé els números d'aquí, però també en roben
moltes,
eh? No ho sé,
moltes, però clar, sí, és molt, no? I llavors ella va dir, aquí hem de fer alguna cosa. I com que es veu que la noia, doncs, és bastant friqui de la química i de les fórmules i això, doncs va inventar aquest candau. La cosa es va viralitzar i ara ja el començaran a produir.
Es comercialitza?
Bueno, tu ara ja pots fer un pre-save de 179 euros i el rebràs a casa quan en uns mesos.
179 és l'import,
sí,
que
sí,
costa,
exacte,
el candau.
Sí. Es diu Cactus Lock. Suposo que es diu cactus això per la forma, no?, que té, i perquè és de color,
una
de color verd.
Una forma clàssica.
Sí.
Però amaga... aquesta pudor a l'interior.
Sí. Totalment. Si entreu a la web cactuslock.com, podeu fer el pre-save aquest, la pre-reserva.
Per tant, si estem interessats, ja paguem per avançat,
sí,
i ens l'envien quan es comenci, sí, a comercialitzar.
Ara, clar, jo pensava... Jo, per exemple, jo quan vaig al gimnàs i has de posar el candau, a mi em costa a vegades. Vull dir, em costa a vegades treure'l, allò recordar la contrasenya... No? Vull dir que a vegades la pifio. Penso, tu imagina't que tu mateix... No sé com deu anar, perquè això no ho he esbrinat bé. No sé si va amb una clau o si va amb una contrasenya. Però tu imagina't que la pífies i que se t'allibera...
I que reps tu,
que se t'allibera
en comptes de lladre. Pudor.
Sí, i després no sé quants usos té, perquè això tampoc ho han acabat d'aclarir.
Clar, penso que després has de comprar recàrregues, no? Si s'utilitza força.
Sí. Suposo que
sí. Si hi ha diversos intents.
Deu ser rotllo bomba fètida, no? Vull dir que
imagino.
Queda molt bé dir la molècula de putrescina, però deu ser com qui posa una bomba fètida dins.
Aquella pudor d'ous.
Sí. Ai, quin fàstic.
Home, útil és.
Sí, és
jo
enginyós,
crec,
eh?
Que el lladre,
sí,
se'n va a cames a
Guillerma
i busca una altra bicicleta.
Sí.
Recorda'ns el web.
cactusloc.com.
O sigui, candau cactus.
Candau cactus.
Recordeu això en anglès?
I ja està, sí.
Va, ens posem més sofisticats i ens portes un mòbil d'última generació.
Sí, és un mòbil... És un mòbil que, si tu el veus així a simple vista, és com... una mica sembla un tanc, saps? D'aquests que hi ha gent que el porta superprotegit. O sigui, estètic no seria. Però, clar, si tu el gires, veus que porta un... Té com... Porta la part de la càmera, és circular i té quatre objectius. val? Dos a cada banda. I al mig del cercle hi ha una pantalla. Una pantalla que a simple vista t'indica l'hora. I dius, bueno, mira, és simpatiquet o, no sé, deu ser una càmera supersònica. Però no, no, no és cap càmera. Això el que és un, és una mena de smartwatch.
Un rellotge intel·ligent.
Sí, amb Bluetooth. I aleshores el que pots fer tu, per exemple, és dir, bueno, doncs, porto, me'n vaig a córrer, me'n vaig a caminar, porto la pulsera i m'enganxo aquí a l'smartwatch aquest. O també, com que està equipat amb Bluetooth, doncs pots utilitzar-lo per parlar, no, per escoltar música. Te l'apropes a l'orella i funciona. És un mòbil que, ja et dic, no seria la crem de la crem del disseny. És d'una marca que jo no havia sentit mai, però tampoc sóc gaire seguidora del tema de mòbils, que es diu Oukitel. Oukitel. Jo crec que és americà,
que
això.
No em sona gens.
I val 550 euros.
Ui, si és americà, correm abans no pugin els arancels,
no? Exacte, exacte. Mare meva, abans d'aquell beneit encara els apugi més. 550 euros. Oukitel.com. Són diners, però bueno, és que els mòbils són cars, eh?
Sí, sí. I si porten ja especialitzacions com aquesta...
Exacte.
Doncs, fans de Harry Potter,
ai, sí,
que sou legió, encara.
Encara, i no s'acaba mai, això, eh?
No, és bueno, com és la història interminable.
Sí, 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 és un clàssic.
Tenim una pista per vosaltres.
Sí, bueno, és que l'univers aquest de Harry Potter és inesgotable. O sigui, els fans, però tot el marxandatge que hi ha al darrere, no? I és un filó.
Tu creus que la J.K. Rowling cobra de cadascuna d'aquestes coses?
Jo crec que alguna cosa segur. No sé, aquesta dona no caldrà que treballi mai més en tota
no,
la seva vida.
Ha
i si té fills, tampoc.
Immensament rica.
Sí. Els últims de pujar-se al carro de l'univers Hogwarts han estat Puma, la marca arxiconeguda de bambes i roba esportiva. Doncs suposo que ells han vist això, eh? Han vist que aquí hi ha un filó per anys i han tret una marca, hi ha una línia, integral, de roba de Harry Potter, però de dalt a baix. I quan dic de dalt a baix vol dir que hi ha des de gorres, val? Samarretes, dessuadores, jaquetes, pantalons, malles, faldilles, que també, pantalons més esportius, d'altres més de vestir i fins i tot bambes. Què et sembla? Les bambes, a més, són, o sigui, està tot com inspirat en Gryffindor, en Slytherin, en Ravenclaw...
En les diferents
en
cases.
En les diferents cases, val? Hi ha com els diferents colors i les diferents com gràfiques d'aquestes cases. I les bambes...
Almenys doncs, les bambes és sutil.
Les bambes és sutil.
No
o sigui,
veus
jo crec
la
que
cara
has de ser...
del Harry
no,
allà estampada.
No, i la roba també, eh? El que té de xulo la roba és que és una mica... O sigui, no porta grans escuts, sinó que és el rotllo de l'estil que té la roba.
Els colors...
Els colors i fins i tot una mica estil uniforme.
Com van ells a l'escola.
Exacte, sí. Les bambes aquestes doncs, són unes clàssiques seves, que és el model Palermo, que és el més clàssic de tots, de Puma, doncs l'han adaptat. I aleshores això, de moment està en color vermell i en color verd. No em feu dir quina de les dues cases, crec que és Gryffindor i Slytherin, no? El vermell i el verd.
Gryffindor vermell, segur.
Sí.
Vermell i groc.
Sí.
És que jo ja veieu que...
Sí, jo igual.
Dominava més, però...
Sí, sí. En qualsevol cas, les bambes valen 110 euros.
I estan a la venda
sí, sí,
online.
Sí, 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 online. Tu entres a la web de puma.com i hi ha un superbanner que et posa Puma per Harry Potter. I allà entres, tries, remenes i compres si t'interessa.
Pagues i t'arriba.
Sí.
Sovint portem novetats d'automoció, però
sí,
un cotxe que cuidi, que es preocupi pels animals... Jo no ho havia sentit fins ara.
Jo tampoc. Mira, és la marca Nissan, eh? La japonesa Nissan. Es veu que, bueno, que per... és una acció que... Hi ha vehicles, ja, que han sortit equipats, però és una acció que va presentar el Dia Mundial de la Vida Silvestre. I una mica l'excusa va ser aquesta. Va ser, cada any al Japó moren milers d'animals atropellats per vehicles, no? Tu el vehicle el pots equipar amb un sistema d'alarma que amb el conductor l'avisa quan hi ha algú que creua la via, però clar, la bestioleta aquella no se n'entera. I aleshores el que han fet una mica és canviar el punt de vista,
no?
L'enfocament. I han equipat un model d'això de Nissan, un que es diu Nissan Sakura. Jo crec que aquí no es comercialitza, però allà sí, Nissan Sakura. I el que han fet és equipar-lo amb un sistema que deixa, o sigui, quan detecta que la via a prop hi ha un animal, el que fa, en lloc d'avisar el conductor, el que fa és emetre una senyal que tu, els humans, no la percebem, però els conills, perquè això sí que està estudiat, o sigui, de moment ho han fet pels conills, els conills sí.
Com ones.
Sí, sí, com si fossin unes ones, un xiulet, que es veu que els humans no el sentim, però ells sí. I aleshores, clar, s'alerten i surten de la via.
Està
és
molt
xulo.
Bé.
I ja et dic, i no és que sigui allò, bueno, això ho farem en un futur, o és una idea, no, perquè hi ha models del Nissan Sakura al Japó que ja ho porten.
Hauríem de perfeccionar el sistema que servís per senglars.
Senglars, aquí seria interessant. Aquí seria...
Sí, sí.
Sí, sí. A veure, jo no sé, el senglar, si reaccionen gaire a cap estímul.
No,
sé. Perquè a vegades a mi m'ha passat de parar-me al mig de la carretera amb les llums, amb, la,
sí, sí,
amb
no
el claxon i no s'immuten.
No
ells allà amb la calma i anar passant.
Sí, sí, és veritat.
Vull dir que no ho sé.
Va, brindem.
Ai, sí.
Pel que vulguis.
Sí, però...
Perquè és divendres.
Em sap greu, però amb cava no podrà ser.
No?
Haurà de ser amb cervesa.
Amb cervesa,
sí.
Vinga.
Ara no veieu aquí gats amagats, eh? És una cosa que hem trobat ara. Són unes copes de cervesa. I aleshores les ha encarregat una marca de cervesa japonesa. I les ha encarregat a produir a República Txeca, que es veu que allà treballen el vidre superbé. Són unes copes així com estilitzades, val? No seria la típica copa de cervesa, sinó més aviat s'assemblen a les de cava aquestes de tulips, no sé com es diuen.
Tulipa.
Sí, com de tubs, sí, val? Però el que tenen és que la base és, té com forma de campana, de vidre, també. I llavors, tu no has de brindar, fer el xin-xin per la part de superior de la copa, sinó per la base. I quan aquestes dues campanes de la base col·lisionen, el que fan, no fan xin-xin, sinó que fan clonc-clonc. O sigui...
Com unes campanes?
Com unes campanes. I es veu que és com xulo perquè pots fer... o sigui, és musical. O sigui, tu pots anar entretenint, brindar, i va sonant com diferents sons de campana. Està estudiadíssim, eh?
I és resistent.
És resistent.
Pots brindar bueno, sense manies.
És vidre, eh? Vull dir, no ens esperem i vinga allà. Però sí. I aleshores el tema està que com que ho han carregat la marca aquesta, una marca japonesa que es diu Sapporo Beer, doncs no ho comercialitza, sinó que ha obert, ha fet com un super, un sorteig, val? I en sortejarà 4.500 entre les persones que s'inscriguin.
És una bona promoció.
Sí, la setmana passada encara estava oberta les inscripcions, vull dir que si algú s'anima, entreu a la web de saporobeer.jp, veieu com funcionen i com sonen, escolteu sobretot com sonen les copes d'aquestes, i si us voleu inscriure al concurs i tenir-les, doncs ja ho sabeu.
Brindarem.
Exacte.
A toc de campana.
Sí. Diu que li podrem posar cava, també, vull dir, a veure.
Clar. Si marxeu aquesta Setmana Santa, que està a la cantonada, potser us interessa aquest necessari que porta la Roser.
Buah, sí. És que a vosaltres no us passa que... O sigui, tu fas la bossa, tu fas la maleta, no? I ho vas posant tot superben posat,
més o menys,
i dius...
Mètode Marie Kondo o el que sigui,
sí.
Vas fent.
Llavors dius, bueno, em falta el necessari. Però és que el necessari...
Porta una feinada.
I ocupa molt
espai. I no hi cap mai.
I no hi cap tot. No? És que és com... A mi em desespera. I llavors, clar, quan vaig veure això vaig pensar... Ostres, Roser, aquí has de fer alguna cosa. És un necessari que seria com una bossa de lona amb moltes cremalleres, val? O sigui, no és d'un material dur ni res d'això, eh? És de lona amb moltes cremalleres. Hi ha tres mides diferents. Llavors, tu l'obres i quan l'obres se't desplega com a sis compartiments diferents. Val? És tot com, per exemple, el xampú, doncs ha de ser xampú de mida viatge, eh? No us imagineu de posar allà 250 mil·lilitres de xampú o el pot sencer de...
Tot en miniatura.
Ni el pot de la mascareta. És tot bastant en miniatura, però bueno, que per passar una setmana la passes bé. I el xulo és que pots anar traient, o sigui, és com molt, molt desenfundable i pots anar traient tots els compartiments que no t'interessen. Val?
Ah, te'l fas a mida una mica.
Te'l pots fer a mida. Aleshores, a més, aquests compartiments que no t'interessen o que es posen i es treuen, quan tu arribes a l'hotel, a l'alberg o on sigui, o a l'apartament, tu pots anar com organitzant-ho. Val? Perquè, per exemple, el del xampús doncs, porta una mena de penjador perquè te'l puguis posar ja a dins de la dutxa. Bueno, està tot com super, super estudiat. És com feina, de veritat, de molta precisió.
Enginyeria, eh?
Sí. L'ha creat una marca que ja és de maletes, que es diu Travelan, val? I aleshores el model aquest es diu Whoosh X. Whoosh X. I si entreu a la web travelan.store, allà el podreu encarregar, perquè també és com... Aquest necessari l'hem trobat a través de Kickstarter, que és la web aquesta d'Invents, però hi ha, per exemple, el model petit val 70 euros.
I si aleshores... viatges sovint,
sí.
És pràctic.
És pràctic li perquè ja et dic que és com molt desesperant, de veritat.
T'estalvia temps sí, quan sí. El fas, quan l'has de guardar, quan arribes a lloc, que
totalment.
Llavors també has de tornar a organitzar sí. Tot el que has encabit
al
necessari.
A més, aquí et queda tot com molt ben posat i no has de patir per arribar, obrir la maleta i dir, oh, quina olor que sento, i trobar-te allà el xampú tot
la sorpresa.
Patarrat.
Sí,
no?
Sí.
Que això també passa. Bueno, doncs entreu a Travelan.store i Travelan.store i us inspireu.
I tant. I ara ens asseurem en una butaca.
Sí.
No la podreu portar a casa, però
no,
és una butaca simpàtica.
Exacte, és una butaca de disseny, que l'han dissenyat, l'han creat per penjar-la i per, suposo que una mica, mira, fer una mica d'estudi de mercat o fer la gràcia, val? Està pensada per tots aquells que utilitzeu o heu utilitzat, que segur que són molt, els llapissos clàssics de tota la vida que tenen una goma de color rosa al capdamunt, que vas esborrant, però que realment és... A vegades no sabia si esborraves o
emmerdaves
més, no? Bueno, doncs està inspirada en això, val? I aleshores, la base d'aquesta butaca individual és com de color groc, com si fos la fusta, porta també com tota una anella entre la base i el que és el coixí de color metàl·lic, que seria doncs, l'anella que sosté la goma, i aleshores la part de coixí i de respatller i reposabraços és de color rosa, exactament igual que la goma d'esborrar, i a més és com d'una textura superflonja, no? Vull dir,
jo crec està molt aconseguit.
Jo crec que està molt ben aconseguit i que té pinta de ser còmode. Ara bé, ja us dic, no es pot comprar perquè no es comercialitza. Si voleu veure'l bé, entreu a la web toxel.com i doneu un cop d'ull allà, i es diu Moody Cup Pencil Eraser Chair.
Boníssim.
Boníssim.
Un parell d'idees si teniu mascota a casa.
Ah, sí, aquest és molt guai. A veure, imagineu-vos un plat de silicona, com aquests que ara estan de moda que compren els pares de nadons que comencen a fer-los el menjar i els hi posen la trona perquè porten com una ventosa, no? Doncs imagineu-vos el mateix, però en lloc d'un pla de plat fondo, doncs és pla. Té forma de pa de motlla, val? I a dins té tot com, té com relleu, val? I aleshores això està pensat. Perquè tu, en aquesta mena de pa de molla de silicona, l'untis de paté de gat o de gos. Agafis el platet aquest i l'enganxis sobre qualsevol superfície. Si vols al terra, però idealment en posició vertical. I per què en posició vertical? Perquè mentre tens el xutxo o el gat allà 10 minuts entretingut llepant el paté,
es curen
el
bé, no?
Pots anar raspallant. Perquè, clar, raspallar un gat, no ho sé, no tinc experiència. Però
hi ha
un gos,
que els agrada.
Un gos costa. I aleshores, mira, com que el tens allà distret, doncs...
Es deixa fer.
Es deixa fer. És una cosa simpàtica, val 12 euros, i mira...
Per 12 euros es pot provar, no?
Es pot provar.
Si és que és un drama raspallar l'animal.
Exacte. Entreu a genuinefred.com i es diu Distractum Mat Toast. Distractum Mat Toast.
L'altra idea que inclou les mascotes
sí,
és per sortir a passejar.
Sí, és per avis molons, això. Perquè, és clar, fins ara, totes les coses d'avis...
I amb bon poder adquisitiu, em sembla, em temo.
Sí, bueno, encara no ho sabem.
No ho sabem,
encara
això.
No ho sabem, però la cosa pinta que sí. Perquè, clar, tot el que és d'ortopèdia per gent gran, no?, és molt tètric. Tot és molt gris, molt fosc, molt, no?, molt...
Lleig. Sí, no s'hi miren gens.
I aleshores, clar, han tret com un taca-taca, que és disseny escandi total. O sigui, unes rodes petitones, forrades amb una fusta blanca, tot blanc, mides... o sigui, línies així arrodonides, val?, amb fusta natural, combinant el blanc metàl·lic i la fusta natural. Però què té aquest taca-taca d'especial, a part del disseny? Doncs que la part de... Sabeu que els tacataques molts incorporen com una mena de seient, no? Per quan et canses, doncs, t'hi puguis asseure. Doncs sota d'aquest seient hi ha un transportí amb un supercoixí, també tot molt guai, per portar-hi un gat o un gosset de mida petita. I així, clar, la persona que l'utilitza doncs pot sortir a passejar la seva mascota. Jo l'he trobat super, super xulo.
Molt.
El que passa és que encara no es ven, això. Ja farem seguiment i quan es vengui us podrem dir el preu. De moment el que sí que us podem dir és que ho trobareu, podeu investigar-ho, a la web Behance.net i es diu Comatose Senior i Pet. És xulo.
Tenim també un pantaló que ho ha petat i jo no entenc per què, aviam si vosaltres ho enteneu.
Mira, a mi aquest invent és dels que em fa ràbia, eh? O sigui, em fa com una mica, em genera una mica malestar. Però bueno, com que hem de parlar de coses així estranyes i extravagants, doncs aquest ho és. És un pantaló texà, però tu imagina que tu agafes un pantaló i li dius, mira, el tallaré, o m'he estripat, m'he fet un estrip i el tallo i el converteixo en un short, no? Així, just per res, aquí al capdamunt de la cuixa, vull dir, de bastant sobre genoll, eh?
Bastant, sí.
D'aquests que porten les adolescents a l'estiu, doncs d'aquest estil.
Allà, rendingle.
Exacte, això seria. Però només li talles un camal.
És el que no entenc.
Doncs ningú ho entén, però a França... Una marca de texans que es veu que és bastant coneguda, que es diu Coperni, ha tret al mercat uns texans amb un camal llarg i l'altre un camal supercurt.
Directament de fàbrica.
Directament de fàbrica. El ven per 350 euros, 350 euros i l'ha esgotat. Però l'ha esgotat amb vores.
Jo no ho entenc.
Jo tampoc, perquè clar, això... És que...
Si tu poguessis triar ara curt, ara llarg...
Clar, si tingués una cremallereta, no?
Però
no.
Un camal d'una forma i un d'una altra...
És estranyíssim.
Estranyíssim.
Entreu a coperniparis.com i, si esteu de sort, teniu diners i us agrada i l'han produït més, us el podreu comprar per pagant, això sí, 350 euros.
Una morterada.
Ho trobo caríssim.
En un minut pots fer una pista?
Sí, va. Sabeu la marca aquesta... Bueno, la plataforma que es diu IMDB, que és com una mena de portal, que hi ha moltíssimes pel·lícules,
sí.
Va? Doncs he tingut una idea molt divertida, que és agafar les pel·lícules així de drama o comèdia dramàtica, val? Les ha unit i a sota ha fet com un marcador. Però no és un marcador de si és més simpàtic
o si no. No són els
rombos
d'abans.
No, són llàgrimes. I per què són llàgrimes? Doncs perquè t'indica quina pel·lícula, quin és el nivell de plorera de les pel·lícules, no? I aleshores li he dit Kleenex Score. Tu tens allà 5 llàgrimes i com
Kleenex.
Més llàgrimes estiguin marcades, doncs
més ploraràs.
Entreu això a la web de imdb.com i ja ho veureu, de Kleenex Score. I allà, escolta'm, si teniu ganes de plorar, mireu, remeneu i dieu, aquesta té les 5 llàgrimes,
les totes.
Doncs vinga, agafem els Kleenex.
Una bona plorera.
I cap allà.
Roser, moltes gràcies, bon cap de setmana.
A vosaltres, igualment.
Penedès en xarxa.